La caravana, amb Núria Ros. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va, 9 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda i com sempre a aquesta hora, doncs, què vol dir? Víctor Rodrigo i cinema.
Què tal?
Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé.
Com ha anat la setmana?
Ha anat molt moguda? Ha anat bastant bé, eh?
Sí.
I ara ja tenim els nominats als Feroz.
Per això.
Ja la festa.
No, però has fet moltes coses aquesta setmana. Tu no pares, amunt
i avall. No paro jo, eh?
Sempre.
Això de ser periodista,
bueno,
té les seves cosetes,
s'intenta,
eh?
S'intenta. I coses així de cinema, sèries, sempre cau algo.
Va, què ens portes avui, Víctor?
Va, com no estem gaire cansats una mica de polèmiques artificials, doncs hem d'afegir encara una més. I on podem trobar aquestes polèmiques artificials?
A Twitter,
i si no, ens les inventem.
Sí, exacte.
La qüestió és que aquesta setmana es va promocionar el que era una nova sèrie de producció pròpia de Filmin, que es diu Autodefensa, que l'han produït dues catalanes, la Belén Barenys i la Berta Prieto, i hi ha hagut un rebombori, perquè a Twitter, si no hi ha rebombori, no existeix.
Clar, totalment. És el pif de les plataformes digitals.
És evident, sobreviu encara per això. Mm-hmm. I hi ha hagut molta polèmica perquè, per la intenció del tràiler, la gent ha interpretat, perquè sempre s'interpreta, mai es miren la sèrie, sempre s'han d'interpretar a partir del tràiler.
Sí.
I han interpretat que la intenció de la història era com barrejar el fet de que la joventut sempre es droga, sempre hi ha pel mig del sexe, aquest tipus de coses, com si fos una cosa única de la nostra generació, en el sentit de tothom queixant-se, és que sempre lligueu els joves amb la droga...
I sí.
Bueno, com si el 1910 els xavals de 10 anys no fumessin.
Ja, exacte, ara ho has dit.
Abans era molt pitjor.
Sí. 1910, eh?
Sí, en plan, a èpoques...
Abans d'ahir, Víctor,
sí,
abans d'ahir.
Quan la sanitat pública no funcionava.
Exacte.
Llavors, jo, en vez de sumar-me a la polèmica, doncs n'hem volgut treure una mica de profit.
Molt bé.
I llavors he volgut buscar un top 5 de cinema, perquè per molt que sigui una sèrie, toquem aquí el cinema,
sí.
Sobre les millors pel·lícules que tractin la joventut o l'adolescència i o tardia, amb històries problemàtiques dels seus protagonistes, que treguin bones pel·lícules o que, al fin i al cabo, jugui amb les temàtiques polèmiques d'aquesta sèrie, que són les relacions amoroses, el sexe, les drogues, etc. Que no tot està perdut, sinó que hi ha contingut de qualitat.
Falten persones com en Víctor Rodrigo.
Exacte.
La veritat que doni la volta a totes aquestes polèmiques, a vegades sense fonaments.
Positives.
Positives. Aquí són positius. Va, tenim el top 5, no, doncs?
Exacte. Anem a la primera.
¿Borracho, hijo?
Todo es un desastre.
Hacerse mayor es duro.
¿Es tu media naranja?
¿Tú crees en medias naranjas?
Creo que todos tenemos un montón de medias naranjas.
¿Cuántas tenemos?
Tú unas 4.
¿Y cuántas tienes tú?
Como 12.000.
Aquesta pel·lícula, que ja es presenta bastant bona, és una de les sorpreses de la temporada, perquè jo la recomano moltíssim, per això l'he posat la cinquena, que es diu Chacha Real Smooth, que aquí la van traduir, com sempre fem, amb Bailando por la vida, si ja em diràs tu quina traducció literal té això. I és una obra feta per un cineasta, que és el Cooper Rife, que només té 25 anys.
Què dius?
És director, guionista i protagonista de la pel·lícula.
Què has fet tu amb 25 anys?
Com ho has dit?
Ell és el director, el guionista i el protagonista de la pel·lícula. Això ha fet tot.
Perdona.
Núria, tu i jo, 24 anys, què hem fet?
Home, moltes coses.
Estrenar pel·lícules segur que no.
No, això no, de moment. Déu-n'hi-do, sí.
La gràcia de la història és que segurament és una mica la més light, però tracta el que és la capacitat aquesta que tenim amb aquestes edats d'estar confosos per la vida, sobretot en l'aspecte amorós. La coprotagonista és la Dakota Johnson, que és una dona que té una filla adolescent, que la filla adolescent és autista. Llavors el Cooper Rife, el protagonista, és com un... aquella típica persona que tenim a les festes, allò en plan de nens i tal, però en el món dels Estats Units, dels bar mitzvà.
Com un animador.
Exacte, sí, és en plan l'animador de fiestes, el que treu la gent a ballar, el que comença a organitzar els DJs, etc.
Sí.
Llavors coneix a la Dakota Johnson i comença a construir-se un amor més o menys prohibit, perquè ella està promesa, té una filla, etc. Però la gràcia és que la perspectiva de la pel·lícula no està des d'un punt de vista problemàtic, sinó que existeix aquesta problemàtica i és una visió de la vida una mica alegre, en el sentit de que és evident que amb 25 anys no veus res clar, tu t'enamores molt ràpid, et desenamores molt ràpid, tens els fletxassos, no saps com construir-ho tot, i és una història magnífica perquè et acompanyes el viatge del protagonista mm-hmm. en aquest batiborrí, en aquest huracà.
Sí.
I a sobre, jo crec que tots ens sentiríem impregnats si en algun moment de la nostra vida hem tingut aquell punt de confusió de no sé què fer amb la meva vida, si crec que tinc un amor platònic, una mitja taronja, etc. I aquesta pel·lícula ho reflexa molt bé. La teniu a Apple, no crec que molta gent tingui Apple.
No, diuen que és com la crem de la crem, Apple.
La crem de la crem.
No? Sí. Tu ho confirmes?
Una mica sí, perquè és allò, sí? Aquell punt qualitatiu i estrenen dues pel·lícules per mes, gairebé.
S'ho miren molt...
Sí,
el detall.
I si no tenim Apple, no la podem veure enlloc?
Crec que es tornarà a reestrenar, perquè com anirà als premis, jo tinc el pàlpito que tornarà a venir a les sales, perquè va passar molt de puntetes.
Doncs si això passa, ens ho diràs, eh?
Sí,
ens ho diràs,
al 100%, perquè jo la recomano.
La vull veure, que és Cha-Cha Real Smooth,
exacte,
traduïda a Bailando por la Vida.
Bailando por la Vida.
I tenim el número 4, no?
Som-hi al número 4. Si jo us dic James Dean, què us ve al cap? Si és que el situeu.
Un actor... No, perquè potser em posaré en un jardí.
Ui,
que no...
Ui.
Actor. Un actor, sí,
un
fins
actor.
Aquí sí.
Fins aquí arribem.
És viu?
No.
Val, que va morir molt jove.
Molt jove.
Sí, no?
Veus el jardí que t'anaves a posar?
Sí, però a vegades s'ha de vigilar amb les
coses situada,
que dius,
Núria.
Perquè no volem donar per mort una persona
situada.
Que no ho està. Val, sí.
Tothom el relaciona amb Rebelde sin causa, que seria
com
la mítica pel·lícula de, doncs, adolescència o jove adult problemàtic o que no sap què fer amb la seva vida. Que era el mític aquell amb la jaqueta vermella, aquelles curses de cotxes allà a Los Angeles i a Hollywood, etc. Doncs jo us porto la que venia abans, que és A l'Este de l'Eden, que és una pel·lícula que està basada en la novel·la del John Steinbeck, perquè qui no el conegui és un dels millors novel·listes del segle XX als Estats Units, que va fer obres com Les uves de la ira, que també es va fer pel·lícula, i és com allò, la cúspide de les novel·les americanes, i ens situa en una història complicada de dos germans, en els quals un d'ells és el James Dean, que és literalment el prototip de... jove que no sap fer, literalment, què fer amb la vida, i té una relació molt complicada amb el seu pare, perquè el seu germà és el noi idíl·lic. El que té la promesa i el qual el germà està una mica enamorat, la mare que va desaparèixer i la troben en un lloc que és bastant problemàtic, que això, quan es vegi la pel·lícula...
No farem aquest spoiler.
Ho notareu. I llavors l'he triada perquè crec que és una immensíssima pel·lícula en la qual un actor tan jove com era el James Dean, que va morir amb 24 anys, en aquesta pel·lícula en tenia 21, com en aquella època es pot reflectir uns problemes que veuríem ara mateix actuals i com hi ha aquell conflicte sempre paternofilial.
Sí.
En el sentit de sempre buscar l'aprovació dels teus pares, sobretot la figura paterna, de com tot el que facis serà malinterpretat... i com el drama es va intentant resolent, però en aquella societat americana, del somni americà, que sembla que tot ha de ser molt recte, molt perfecte, etc., i que no poden existir esquerdes pels costats. I n'existeixen, i sobretot perquè som joves, i cometem errors.
És que, de fet, aquesta situació de que el pare et pressiona molt sempre reflecteix en moltes sèries i pel·lícules, no?
I la gràcia d'aquesta pel·lícula és que no és un conflicte allò superobert, que veus molt clar que el xoc és frontal, sinó que són qüestions de visió d'un fet. Ell aconsegueix diners i l'aconsegueix d'una manera no tan fraudulenta, però cometent...
Que no és tan convencional, no?
Sent molt més avispat, i llavors ell és molt recte i li diu que això està malament, llavors no té l'aprovació... Són aquests conflictes que qui més qui menys els ha patit amb els seus pares.
I aquesta on la podem veure?
La podem trobar a HBO.
Val.
Aquesta sí que la podeu veure.
Aquesta sí.
Sí?
Em mireu els dos, com dient, tens HBO?
No, jo sempre... Sí.
Aquesta la pots veure.
Us poso deures, jo sempre.
Sí.
Jo sempre vas així.
Són recomanacions que ara que ve el cap de setmana és ideal.
No, i ara que ve el Nadal també, que tindrem més temps lliure.
Exacte.
Va, i tenim un top 3, no?
Som-hi a la tercera.
El trabajo es una mierda, el dinero es una mierda, la sociedad es una mierda. Pero lo que nos toca vivir es que bajar la cabeza y aguantar. La única forma de zafar es haciendo lo que te gusta. Eso es lo que le estoy diciendo a H cuando le digo que tiene que hacer algo. Si encontrás algo que te gusta, un oficio o una profesión, y podés vivir de eso, no vas a sentir que estás trabajando. Igual te van a explotar, pero nadie te puede quitar el placer de hacer lo que te gusta. Te van a pagar para que te diviertas.
Pues mira, tienes razón. Pues si hubieras empezado por ahí...
Pero si siempre están de acuerdo, discuten al pedo.
Yo no sé qué quiero hacer. No sé si quiero estudiar algo. No sé por qué me tiene que gustar hacer algo.
No tiene que gustarte. Seguro que hay alguna cosa que te gusta, aunque todavía no lo sepas. Yo sé que te hincho las pelotas, pero no hay tiempo. Vos necesitas tiempo, pero no lo vas a tener. tenés que decidirte ya. Estudiá lo que sea, pero estudiá. Tenés la suerte de que puedo mantenerte y pagarte los estudios. Aprovechalo, no seas boludo. Vas a vivir en un mundo de mierda, jodido, despiadado, y si no tenés arma para defenderte, te destruye.
El mundo que le espera no va a ser más jodido que vos.
Déu-n'hi-do, eh?
Es nota que molt és una pel·lícula argentina, sí, sí o sí. Sí. I és segurament una d'aquelles pel·lícules que qui no la conegui, si no la coneixeu vosaltres, us la recomano 100%, perquè és aquelles pel·lícules com generacionals, com de culte, que amb els anys encara guanya molt més valor per als diàlegs d'aquest tipus que hem escoltat ara. Que la pel·lícula és Martín H., de l'Adolfo Aristarain, que tenia un repartiment de luxe, i hem escoltat el Federico Lupi, el Juan Diego Botto, l'Eusebio Poncela, que és l'únic espanyol que surt, o la Cecilia Arroz, que després es va convertir en xica Almodóvar i feia moltes pel·lícules. Sí, sí. I va ser molt bona. Quina és la gràcia? Doncs tornem una altra vegada a aquell punt del jove perdut, sí, entre cometes, però sense entrar en un conflicte visceral. Perquè al final aquesta pel·lícula és molt més reflexiva de la capacitat que té el jove, el Martín, que li diu en H, perquè no vol associar-se amb el seu pare, una altra vegada el conflicte de paterno-filial, en el qual ell fa aquestes reflexions de molt jove en el sentit com de per què haig de decidir aquestes coses, per què em veig empujat a tenir una feina si no sóc feliç, si hauré de treballar per viure i només hauré de viure per treballar, però des d'un punt de vista molt més del conflicte generacional. És a dir, hem escoltat el pare tota l'estona el que li diu, per què? Perquè ell ho va viure, i llavors, com ell ha pres aquestes decisions, doncs tu has de fer el mateix. Sí. I aquí hi ha el trencament generacional. Que vulguis o no, sembla que... No, cada generació sempre fa el trencament, però és que sempre passa el mateix.
Sí, clar.
I la gràcia és tant que ho podem aplicar ara en el sentit de veure't abocat a un sistema en el qual tu potser no et sents còmode amb aquelles edats, no has tingut la capacitat d'explorar el teu costat més artístic, que això és una cosa que sabem més bé nosaltres que gairebé ningú, o que t'agradi més la música, o que vols tenir una banda de rock i provar-ho, o vols no sé quantos, i l'altre el força i li dona aquesta perspectiva com de xantatge emocional, de jo et puc mantenir. Estudia. Ja, però per què estudio? Doncs per fer això i per viure. Però per què vull viure treballant? És com aquest punt. I la recomano molt perquè les reflexions de la pel·lícula són d'aquelles que aniràs debatent durant dies i si l'expliques als teus grups d'amics, siguin de l'edat que siguin, adolescents, de 20 anys, de 30, segurament s'ho trobaran i tindran alguna cosa a dir.
I aquesta, on la podem veure?
Aquesta la podem trobar a Flixolé, que és la plataforma del cinema espanyol, que està dins d'Amazon. És a dir, es pot trobar.
I s'ha de pagar, també?
És allò que fan
és
de...
És com a Disney, que has de pagar Star o no sé què històries. Ho has de pagar, no?
Ho has de pagar.
Bueno.
Qui s'ha de pagar tot?
Sí, sí, però
és
també
la reflexió a la que arribaríem,
Sí, però també hi ha una feina darrere. Hi ha uns...
No, sí, sí, sí.
Hi ha molta indústria, molts treballadors...
Sí, però si ho té tot Amazon, al final no té gràcia.
Sí,
exacte.
Sí, Amazon, mare meva.
Bé, una altra a la llista, Se'ns acumula la feina. Tenim una altra, no?, en aquest cas.
Anem al top 2.
El famoso trío Ternura hizo historia en Ciudad de Dios. Cabeleira, Alicate y Marreco.
¿Los vistos? Sí,
acompañando al trío Ternura, siempre iban Dadiño...
Ni Dadiño ni leches, ahora me llamo de pequeño gilipollas.
Y Bené, el hermano de Cabeleira. Yo era capaz de hacer cualquier cosa, comprar hierba, coca... Podía ir directo a los APs y conseguir una buena mercancía a un buen precio. Claro que como cualquier buen profesional, empecé desde abajo, muy abajo, y sin tener la menor idea de lo que me esperaba. Perdonadme, no me he presentado.
Aquesta pel·lícula segurament molts crítics us la situarien com la millor del segle XXI.
Sí.
Per mi estaria en els millors rànquings, segurament fora del que és el panorama hollywoodiense, perquè és una producció brasileña, que es diu Ciudad de Dios. Per què es diu Ciudad de Dios? Perquè és el nom que rep una de les faveles més mítiques de Rio de Janeiro, una de les més problemàtiques, i ens centrem en l'aspecte del que venim parlant en el top 5, que és la joventut. I llavors et comença a parlar no d'uns personatges molt concrets, no de dos o tres, sinó que fa un bon ventall de 10 o 15 personatges que vas veient, sí que se centra de manera protagonística com 3 o 4, però salta tant dels anys 60, als 70 i als 80, i és com un jove que vol ser fotògraf ha de sobreviure en un ambient que és completament violent, perquè al final aquell punt de la joventut de que sempre es critica que prenen males decisions o que no tenen la capacitat de decidir, imagina't en un ambient i en un ecosistema en el qual si no decideixes potser l'endemà ets mort. perquè si no prens certa decisió, doncs estaràs en un bàndol o estaràs en l'altre, o creuaràs un carrer que no has de creuar, o no sabràs en quina cantonada hi ha certa banda o certa altra. I aquí el Fernando Meirelles, que segurament és un dels millors cineastes de la modernitat, que també va fer una pel·lícula fa un parell d'anys, que us la recomano moltíssim, que es diu Los dos papas, que és la transició aquella que fa el Benedicte amb Bergoglio, i de com tenen la conversa de com...
De com es van passant el càrrec...
De com passen el càrrec, de quina doctrina segueix cadascun d'ells, i és magnífica.
És molt xula,
és molt maca. I tracta aquest tema tan delicat com és la violència a la joventut i fins i tot en infants des d'una perspectiva molt humanista, en el sentit de que la violència és inherent, però al final tu pots fer una mirada que no sigui completament, com t'ho diria, arcaica, gore, que no se centri només en les barrabassades, en l'aspecte més fastigós, sinó en aquells petits focus de llum de persones que saben en l'ecosistema que viuen i també et presenten aquells personatges secundaris, però que al final sempre pot existir un camí del qual sortir-ne i explicar la teva pròpia història, que és el que fan en aquesta pel·lícula al llarg de 3 dècades. De veritat que és una epopeia magnífica. Tothom que la veu acaba baldadíssim de dir, és de les millors coses que he vist mai.
I aquesta Amazon i HBO, no?
Exacte.
Per veure-la. Ciudad de Dios, tu l'havies vist, Nina?
Mira, ara et seré sincera. Sí. A la universitat l'havia de veure.
Ah, sí?
Vale. Sí, sí, vull dir, era un must. I me'n recordo de començar-la a veure amb una amiga i de dir, bueno, l'havíem de deixar perquè havíem de continuar fent un altre treball i moltes històries, però bàsicament la tinc a mitges. O sigui,
doncs,
hauria de seguir-la.
Recomanació de Víctor Rodrigo, l'hem de veure.
Vols.
I arriba el moment del topo.
La number one. Mamá me dice, no cambie las amistades. Mamá me dice que no deja el que me ayuda. Si en el camino puede que alguno me falle, pero contigo mora no hay quien te pueda. Mamá me dice el camino no es desea. Duele saber que lo bonito nunca se queda. Vida sin lujo no dependo de moneda. M'ha fet molta il·lusió posar Morat per il·lustrar aquesta pel·lícula.
Rimasso ara.
Perquè és aquell punt de que us deia en altres pel·lícules que he portat avui, de que al final la número 1, que és El odio, del Matthew Kasovitz, una obra mestra del cinema francès de 1995, té una banda sonora molt concreta del típic hip-hop noventero, aquell duríssim, etc. Però que si ho busques en els hip-hoperos actuals o els cantants d'urban music, que li diem ara aquí per fer el paraigües, és que s'aproxima literalment al mateix, i fa gairebé 30 anys d'aquesta pel·lícula. I és que l'obra se centra en tres joves francesos que tornen de París després d'haver participat en manifestacions, aquelles lluites generacionals de la joventut que hi havia a França en aquella època, i tornen on viuen ells, que són els suburbis de París. Evidentment, als suburbis de París, als anys 90, problemes n'hi havia, bueno, cada mitja hora.
Sí, sí.
I llavors,
ja és estirar molt.
I és estirar bastant. Sí, sí. I llavors, és el camí que fan per tornar a casa seva i engloba tots els problemes que es podia trobar la joventut en aquell moment, sobretot tres joves racialitzats, un d'ells blanc, que és el Vincent Cassel, que és dels primers papers que fa i el primer protagonista que té, la violència intrínseca, la repressió policial, els estigmes, allò de no tenir on caure morts perquè si no arribaven al metro havien d'acabar vagant pels carrers, acabar en locals de mala mort... Sí. I dius, al final és aquell punt de dius, la joventut sí, està molt perduda, però quines alternatives els hi dones?
Clar.
Llavors la gràcia és que és una obra de culte perquè és com la perspectiva t'ho dona cinematogràficament. Hi ha una veu en off que t'ho va explicant, els tirs de càmera són molt bons, i a part et posa molt el focus en les seves emocions, que per molt que de cara a la galeria siguin els típics xulos, que han de demostrar que són els més bravos del carrer i que a la primera de canvi es carden quatre pinyes amb el primer que passi, la gràcia és que ells tenen reflexions, ells es veuen abocats, ells no volen ser arrossegats de tot això i s'acaben veient arrossegats. Llavors és com del que venia amb la premissa, que era allò de no, és que sempre adjunteu els joves amb les drogues. Al final hi ha escenaris on has crescut aquí, no pots sortir d'on has crescut.
Clar.
I intentes fer-ho, però potser el sistema t'arrossega una altra vegada cap endins.
Clar.
Llavors és potser cinematogràficament és un pèl dura veure-la, perquè la història és bastant dura, però et dona una perspectiva diferent i et dona una visió que potser molta gent ara que s'omple la boca dels joves no acompanyats que viuen a Catalunya o del racisme intrínsec que hi ha a França, si mirés aquestes pel·lícules potser tindria la boca una mica més calladeta perquè les perspectives són diferents.
És que jo crec que aquestes pel·lícules que són dures d'argument són potser les que ens arriben més, no? Les que aconsegueixen més
l'èxit. I sobretot al final, no tant la duresa, sinó l'enfocament
que
en el qual està feta i sobretot que almenys la història d'ells sigui vista en primera persona per tu com a espectador. No jo que ho vegis com, bueno, és com si vaig al museu i miro a través d'un vidre. No, no, que et sentis viu al costat del que estan vivint ells.
I aquesta no la podem veure?
Aquesta no.
No la podem veure.
Aquesta, això, és lo típic que heu d'esperar que la reposin al fenomen.
També ens has d'avisar, eh?
Aquesta si us avisaré reposen, segur. Però va. Si la podeu anar a buscar a algun videoclub, aquells que queda un...
Clar, és que t'anava a dir.
25 quilòmetres a rotonda.
Sí, sí, sí. Clar, els videoclubs era la clau en aquest moment.
Va, i per acabar tenim poquíssim. Quina pel·lícula definiria la notícia de la setmana? Primer de tot hem de conèixer quina és, no? Per tu, la notícia de la setmana.
La notícia de la setmana ha sigut el que hem viscut al Congrés dels Diputats, en el qual Irene Montero...
Sí.
Ministra d'Igualtats i Feminismes del govern espanyol, ha vist com en el segle XXI, any 2022, en una seu parlamentària, era víctima de l'escarni misògin i masclista de gairebé doncs, un terç de la bancada del Congrés. I això m'ha portat a una pel·lícula. És Lo que el viento se llevó, que al final amb Lo que el viento se llevó podríem fer, bueno, moltíssimes analogies, metàfores, etc. Però aquí la fem concretament per un personatge que és la Scarlett O'Hara, que és la Vivien Leigh, que interpreta aquell paper de la dona que suposadament pel sistema de l'època i els valors i l'ètica, etc., és com la dolenta. I al final, realment, si tu la veus amb els ulls d'ara, o fins i tot en aquell moment, si tenies uns mínims de dits al front, entenies que ella vivia un ecosistema molt complex i sobretot molt masclista i molt misògin, perquè tothom posa el focus en el Clark Gable i tot el paper que fa, etc., però la Scarlett O'Hara és la que, des d'estar a la cima de la família i de tenir pretendents, etc., acaba els mateixos inferns després de la postguerra, de la Guerra Civil Americana, etc., però ella mai perd els seus valors, mai perd la seva independència, sempre està lluitant pel que vol, ho aconsegueix com pot, es manté ferma, i vaig trobar aquell punt d'analogia de com sobretot la pròpia Montero o els companys de partit o fins i tot d'altres formacions explicaven això, de que l'atacaven per ser dona, d'esquerres, progressista... Doncs una mica com a Vivien Leigh i Scarlett O'Hara, que durant dècades se la va atacar per què? Perquè lluitava pel que volia, perquè era egoista, perquè no seguia les doctrines de l'època, perquè era com la Olivia de Havilland, que feia el paper més recatado, en plan que era la dona de família, etc. Doncs és que és exactament igual. I han passat 80 anys de la
Badalona. És el que anava a dir, segle XXI, com deies tu al principi, i segueixen passant aquestes coses.
És que és vergonyós.
Molt i molt. Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies, d'una setmana bé.
Com sempre, un plaer.
Saps de què ens parlaràs la setmana que ve?
No en tinc ni idea.
S'apropa el Nadal, eh?
Ostres.
Volem top 5 de pel·lícules
de
Nadal.
Si voleu que porti ja Love Actually, eh?
Sí. No, i The Holiday, sisplau. Com no la posis
la que vulguis,
Ah, val.
Aquesta és la Núria, sí que les domina.
Sí, les de Nadal, sí.
Tu ets d'allò de tassa de xocolata calenta, manta i sofà.
I, de fet, la meva tradició per Nadal
és...
Bueno, són dues. La primera, veure el capítol de Plats Bruts, que és... com es diu? Tinc Nadal. Tinc un dia normal.
És mandonguilla gegant.
Exacte, correcte. I després, mirar de Holiday. Aquesta seria la meva tradició per començar bé el Nadal. Que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment.
Ràdio Estel.
Lauri, decidit. El comiat el fem a Gandia. Prepara el biquini.
Lauri, que Gandia viu l'ex de la Jessi. Que ens anem a Màlaga.
Lauri, que no, que farà mal temps. A Bilbao. Pinxos i party.
Lauri, una coseta, que al final el comiat és conjunt. Et faig administradora del grup, que ja no puc més.
A Renfe tenim més de 1.500 destinacions perquè sempre puguis arribar on vulguis arribar. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
CoralCar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones. Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Les tres notícies menys interessants de la setmana, amb Sergi León.
Aquí hem fet un canvi de cançó, eh? Sergi León, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
M'encanta aquesta entrada, és totalment triomfal.
És una entrada... Anem a trencar-ho. Anem a trencar ja la tarda del divendres. Comencem
molt
el cap
bé
de setmana.
Perdona, l'energia de Sergi també, León.
Energia... No. Ostres.
Ens ha encantat, ens
no
ha encantat.
No estic acostumat a aquestes rebudes. No estic... De fet, estic molt content de veure't altra vegada, però veig que una altra vegada el Joan no hi és. Quan jo vinc, el Joan no hi és.
Fuig. Serà per alguna cosa, eh? Potser, Sergi?
He fet alguna cosa o no he fet alguna cosa?
No, retrets. No. Pots estar molt tranquil, que ens agrada molt el que fas, eh?
Vaig... Bueno, m'amoïno. Però bueno, res. Va. Comencem aquesta secció de notícies, articles, consells que trobo als mitjans de comunicació que fan mandra, fan mandra.
Abans hem de dir una cosa. Tornem a tenir Nina Agustí aquí. Bueno, de fet, no ha marxat, eh?
No ha marxat.
Aquí,
home, no.
Tota la setmana crec que té un coixí aquí, ja, per dormir. Ella és qui t'avaluarà, eh?
Sí.
Per tant, si dirà si tens raó o no. Perquè Sergi León sempre ens porta les notícies menys interessants i tu, avui, per segona vegada... A la història
m'està assenyalant, val? O sigui, ja no és...
Sense pressió.
Sense pressions, eh?
Vull dir... No, tu ja li has dit, Núria, que tinc una mica de mal caràcter?
No, no porto bé.
El rebuig el porto malament.
Condicionada. Va, Sergi.
Vinga, va.
Número 1, què ens portes?
Comencem una notícia impactant, que diu així, és del periòdico, i el titular diu... Alarma en Xina. Rebrote de Covid sin precedentes. Sin precedentes. O sigui, a data de... Ostres, estem a novembre, quasi desembre de 2022, i estem amb això de que, bueno, Xina superó hoy la cifra de 300.000 infectados, bla, 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 bla. Però què passa? És una notícia que es fa ressò al periòdico, però que és d'Agència EFE. Què passa? No tenen notícies i agafen la notícia, li canvien una miqueta el títol, retabulen l'article i la tornen a enxufar, o què? Perquè aquesta notícia la pots posar el mes que ve i funciona igual.
Què en penses?
No hi estic d'acord.
No? Sí,
no.
Ui, Sergi León.
No, avui no t'aprovo, perquè penso que realment és molt important tot el que està passant a Xina, perquè la gent s'està com revolucionant i tot. Vull dir, la gent està molt farta de que els tanquin en llocs per un cas. O sigui, per exemple, va passar, no? A Disney, no sé si era Xina, no? Sí, l'Andreu em diu que sí, per tant,
sí, no,
tirarem milles.
La fàbrica d'Apple.
Els van tancar tots per un cas de Covid, i penso que al final... Doncs també està bé que anem sabent com és la situació a Xina, perquè la gent també està molt farta de lo estrictes que són. Per tant, no estic...
No estàs aprovat, gaire... Sergi.
Bueno, Sergi, avui...
Quin baixón, eh? Jo què? Hem entrat fort allà.
No passa res, però...
No. Ara remuntar-ho...
En tenim tres, home, clar, per tant podem
la
fer...
primera no, però no passa res. Vull dir, al final són criteris, no?
Bueno, va.
La Núria t'hagués aprovat, no?
O no? No sé.
Ai, Núria!
Avui no dono la meva opinió.
Ah, mira-la! Com que és la presentadora, ser neutra, saps?
Un privilegi ha de tenir, no?
Sí. Cap problema. Ho encaixo. Aquí he encaixat bastant cops per aquesta secció.
No, però ha estat suau.
Vale.
Va, no passa res.
La segona, segur que...
La segona és un altre clàssic, podríem dir un clàssic, també, que és del diari El País, que diu les llistes d'espera. Les llistes d'espera de la sanitat pública. No, que a mi també m'agrada, perquè a part que la notícia és... Cada any la pots posar perquè sempre hi ha una gran llista d'espera. M'agrada per com la cuina, no? El mitjà de comunicació depèn de quina matrícula té, no? Aquest és El País i ja veus com ho cuina una miqueta. Diu, llistes d'espera, más personas que nunca, pero bajan los días de demora. Dius, ostres, quina sort. O sigui, tenim molta més gent, però bajan los días de demora. Bueno, és una mica de que s'ho cuinen, però realment tu t'aixiries aquesta notícia quan ja saps que el problema és que falta personal, falten recursos, bla, 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 bla. O sigui, cal.
Jo estic d'acord, amb en Sergi,
sí,
ho havia de dir.
Jo ara t'aprovo, perquè bé, ma mare ha estat en el sistema sanitari, ma mare és metge, i sabem la situació en la que estan els sanitaris, i penso que... Bueno, estic amb tu, Sergi, o sigui...
És
més important dir, recalcar un altre cop... O sigui, jo penso que potser la portaries, però m'agradaria més veure una notícia de dir si estan solucionant o no el problema que tenim amb salut i amb educació, XD, però vull dir, sí, estic amb tu, Sergi, aprovadíssim.
Ostres, estic...
Subidor,
ara no, estic
ara tot depèn de l'última que em portis. Sí, un no, empat,
O sigui,
tu jugues tot ara mateix.
Ara tot, no, aproves
però,
o suspens.
Espera, anem a endarrerir una mica i ara introdueixo el personatge, llàstima.
Val,
et sembla?
Sergi i així... León... Sempre ens porta el brètol, li dèiem, ara diu personatge llestimós.
Brètol, personatge llestimós, lamentable, de la setmana.
El que fa més pena.
Sí,
aquest personatge, la veritat és que aquesta setmana ha fet mèrits, però s'ha de reconèixer que podia haver estat nominat també la setmana passada, perquè ja va fer prou mèrits. El personatge no és un altre que l'Elon Musk, que em sembla que ja sabeu qui és,
sí,
que és el CEO de Twitter,
sí,
no el CEO. No, el CEO, però podria aplicar-se. Però bueno, depèn dels gustos, no? Però aquest paio la setmana passada va acomiadar un fotimer de gent.
Sí, correcte.
Va fotre tanta gent a fora que es va quedar gairebé en calçotets i va tenir que demanar, per favor, que tornessin a treballar uns quants de treballadors per poder operar, perquè és que ni podia.
Correcte.
I dius, ja fa una miqueta de llestimeta. Però aquesta setmana el tio diu, no, torno. Ha amnistiat totes les comptes que havia vetat Twitter per assetjament, per abusos, per amenaces i per desinformació. Entre elles, per exemple, la compte de Donald Trump.
M'encanta com ho has dit, Donald Trump.
Sí, jo també m'he assustat,
Carai, aquí. No. Molt bé, sí.
No, la veritat és que a mi, la veritat, que se m'ha caigut un gurú que tenia, que si era un crac, que si era el creador de PayPal, Tesla i tal, sí. I dius, és un altre tirà, explotador de tota la vida, i ja sabem que explotant a la gent es fa molts diners, des de fa molt temps.
Sí, crec que aquí no hi ha debat ni espai al dubte.
No.
Molt d'acord amb Sergi León. Però hem de desempatar,
Sí,
si no, no pots marxar de cap de setmana.
I tot depèn de mi,
I no volem que marxis amb una derrota,
Bueno,
volem que facis com la selecció espanyola al Mundial.
No ets neutre, Núria? No ets neutre? No estàs sent neutre?
No, jo,
ara m'estàs fent xantatge emocional.
He dit que no vull que marxi amb una derrota. Que tu aquí manes, ets la professora aquesta de matemàtica.
Ara manes.
Que és tan estricta.
Pensava.
Ara manes. Fa dos minuts, no? Però ara manes.
Ara
manes, no?
Ara de cop i volta.
Va, som-hi. La tercera i la definitiva.
La tercera no és una notícia, és una entrevista que hi ha un mitjà de comunicació i té a veure amb la cançó en la que hem començat aquesta secció.
Escàndalo.
És una entrevista a aquest gran personatge que diu Rafael.
Sí.
Que dius, Rafael, una entrevista, quin interès, no? O sigui, una persona que mai hem sabut d'ell, no ha fet 300.000 entrevistes abans, i dius, cal una altra entrevista al senyor Rafael, però més enllà de tot això...
A veure, convenç-me.
O sigui, per acabar de rematar i destrossar-te, si tenies algunes ganes de deixar-te aquesta entrevista, el titular diu... Rafael, yo no creo que hayamos ido a la luna. Ostres, ja diu...
Perdona.
No, el següent ja dius, no vull entrar. O sigui, que comenci amb el terraplanisme, aquest home. No, perquè ja va tot lligat, no? El científic,
sí,
il·lustrat,
sí, sí.
No? Doctor en física, Rafael, també cantant, pues ara opina de que no vam anar a la Lluna. Llavors ja fa com encara més mandra. Dius, ostres, quina entrevista a La Vanguardia. De veritat, fills meus, busqueu... ja li han fet prous. Ja està.
Home, ja saps, no?, que de prou. O sigui... Mare meva, que no sóc terraplanista.
A veure...
M'ho he currat. M'ho compreu o no?
No. Jo no puc.
No he pogut.
Super d'acord amb el Sergi.
Sergi León, que se'n va de cap de setmana provadíssim, amb una victòria clara, i que et donem les gràcies una setmana més.
Perdona, però... Un aplaudiment, no?
Un aplaudiment, Sergi León.
Ostres.
A sobres.
Hem començat així, acabem així, tancant el cercle.
Et despedeixo.
No. M'acomiades?
et dono les gràcies i faràs una sortida triomfal amb aquesta cançó que ens has portat avui, eh?
Perquè s'imagini la gent que s'està escoltant, sortiré com el lobo de Wall Street, més o menys.
Em sembla perfecte.
Sortiré així.
Ens veiem la setmana que ve, eh?
Sí, vinga, la setmana que ve ens veiem.
Bon cap de setmana.
Vinga.
Si lo nuestro es un pecado,
cançons de Caravana, amb Marc Pardo.
Gairebé 6:45 de la tarda i, com sempre, com divendres a aquesta hora, doncs saludem a Marc Pardo. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Núria.
T'he de dir que he llegit així per sobre el guió i m'agraden molt les cançons que ens portes, eh?
Bueno, ja ho he sentit abans, que sí, estava parlant del cinema, que ja estava abocant el marit del Nadal.
Han obert les llums de Nadal i nosaltres ja anem directes.
No, és que la Núria està frisant, ja.
Sí, m'agrada molt el Nadal. I avui, efectivament, ens portes cançons relacionades amb aquesta època de l'any, no?
Una cançó, concretament, sí? Que és la cançó relacionada amb aquesta època de l'any. És la cançó. De fet, anem a escoltar les primeres notes d'aquesta cançó, a veure com sonen.
Val. Crec que no la coneixia, aquesta cançó.
No, sí, no?
M'encanta, m'encanta.
És més Nadal que no pas Santa Claus, tio, sí, els Reis, res.
Aquestes pel·lis que feien d'humor, de pel·lis de por, per mi seria la sintonia perfecta. Ai, és que em provoca terror, aquesta cançó.
Sí,
ja.
És veritat. Arribats
a aquest punt.
Sí, que tens raó.
I, de fet, aquest terror ens acompanya des de fa gairebé 30 anys, des de fa concretament 28 anys. Mm-hmm. I, bé, és una cançó que jo crec que ningú se la posa a casa, però que tothom és la cançó que acaba l'any i diem, ostres, quina és la cançó que més he sentit aquest any?
Doncs aquesta.
Probablement aquesta, perquè ens la posen a tot arreu, no? Arriba el Nadal i ens la posen a tot arreu. És l'All I Want For Christmas Is You, de la Mariah Carey.
Per si algun oient no ho sabia, eh? Recordem, eh?
I bé, començo explicant una miqueta la història de la cançó.
Perfecte.
Corria l'any 94 i la Maria doncs, dubtava entre fer una cançó de pop o fer un disc de hip-hop, que tampoc me l'imagino, també ho he de dir, eh? Però bueno, el seu marit del moment, que era Antoni Mottola, era el director de la Sony Records,
sí.
I que era la seva discogràfica. I aleshores volien treure un disc a finals d'any que estigués relacionat amb tots els temes de Nadal. Uh-huh. I en aquesta línia, doncs, el seu marit la va convèncer la Maria de ser la cara del disc i de fer una cançó dintre d'aquest disc. I segons ens explica ella, doncs va agafar el seu tecladet Casio, aquest que té tothom a casa,
sí.
Que, amb les jumetes verdes i vermelles. I
les bases musicals.
Que posa lo Susana i aquestes coses.
Boníssim.
I en 15 minutets, doncs, s'hi va posar i va escriure un tema que molt probablement, doncs, aquí el guió m'he posat en 2322, però el 2522 encara passarà,
sí,
serà la cançó
més
escoltada del Nadal.
I guanyant milers i milers de
diners. Que el Bizarrap decideixi fer un remix navideny.
Ah,
que
també podria ser. Alerta, eh? Alerta.
També podria
ser. Podria ser el successor de Mariah Carey.
Podria ser.
Doncs anem a sentir aquesta primera introducció.
Va,
del
perfecte.
Tema. Bueno, com ja hem dit abans, la cançó comença amb un xilofonet, sí. Molt infantil, molt innocent, molt per tots els nens, no? Mm-hmm. Que, de fet, algun dia ja entrarem en tema cançons de nens, perquè és increïble com, ara que parlàvem del Quevedo, no?, i del Bizarrap, és increïble com un grup com el Pot Petit, per una generació, pot ser les cançons més escoltades del món. Però, bueno, tornem al Nadal, no? Al final és una introducció demostrant que té molta veu, que té molt de potencial, amb unes campanes fetes amb sintetitzador que ens aboquen a un petit poblet de Vermont ple de neu on una empresari de Nova York es queda encallat i una manteta i una pel·li de tarda el diumenge. I bé, ens ven la cançó un clàssic, no? Els regals són molt macos, els carrers estan molt bonics, però per mi no és Nadal si no hi ets tu, no?
Sí,
d'alguna manera.
Clar.
I, bueno, analitzant una miqueta la lletra de la cançó, he descobert que la primera clau és aquest tu, no? Si la traduïm al català diríem tot el que vull per Nadal ets tu, però realment en anglès aquest you pot ser singular o pot ser plural. Aleshores pot evocar molta gent, no? No és només una cançó d'amor com llegint tota la lletra es pot interpretar, sinó que aquest you d'alguna manera ens dona a entendre que en qualsevol àmbit, en qualsevol moment, nosaltres podem utilitzar aquesta cançó.
Això no ho havia pensat, eh?
No, jo tampoc.
Tantes vegades d'escoltar la cançó sí. I ni analitzem la lletra. Sí, sí. Molt bé,
doncs,
molt bé.
Doncs sí, sí. Anem a continuar amb la primera estrofa, la sentim i en parlem sobre
perfecte.
Aquestes.
Ens encanta.
Sí, sí, esteu aquí donant-ho.
Tot l'estudi cantant i ballant, sisplau, no, que arribi al Nadal.
Molt bé, bueno, ja el tenim aquí, eh?
Sí.
Doncs aquesta seria l'estrofa, seria la tornada, seria el tot, que es va repetint des d'ara i fins que acaba la cançó, amb
sí.
les lletres, però sense parar de repetir-se, no? Aleshores, analitzant-ho musicalment una miqueta, que ja sabeu que de tant en tant m'agrada fer aquests anàlisis musicals.
Sí, sí. Mm-hmm.
Què tenim? Una bateria molt marcada.
Sí.
Uns cascabells amb un sintetitzador molt cutres que no pararan fins al final.
Ens acompanyen tota la cançó.
Ens acompanyaran tota la cançó. I un pianet fent tresets, que és posar tres notes dintre d'un temps i que no parada de fer el... durant tota la cançó, sense parar. Aquests tresets són molt ràpids, i és que la cançó, per mi, té dues claus en l'àmbit musical, que una és el tempo, que és la velocitat que té una cançó, i l'altra és el to. El tempo es mesura en cops que es donen en un minut. Aleshores, he estat mirant quin és el tempo d'algunes de les cançons que més estan sonant ara, i el Despetxar de la Rosalía té uns 130 cops per minut. El Quédate del Quevedo, uns 128, o a la Imamà de la Bandini, que com ahir va fer un concert, doncs l'hem incorporat, 127. És a dir, la majoria de les cançons que es fan ara es mouen entre 120 bits per minut i 130 bits per minut. Doncs en aquest cas, la Maria la va fer a 150 cops per minut.
Oh!
Aleshores, què passa? És una cançó ràpida. Això que ens aboca? Ens aboca, doncs, alegria.
Clar,
no?
Clar.
Ràpid és una cosa, doncs, més alegria, d'alguna manera, ens aboca. I l'altra clau és el to. En el to, nosaltres, a la música, tenim com dos modes principals. El mode major, que són cançons alegres, i el mode menor, que són cançons més tristes.
Sí.
No? En aquest cas, parlaríem de mode major, evidentment, i... segons he estat llegint, alguns experts sostenen que la nota sol, o sigui, començant sol major, és una de les tonalitats que més alegria transmeten a l'hora de fer cançons. I la Maria, doncs, va escollir...
Ho va escollir bé,
to,
la Maria Carell.
Aquest sol major per fer la seva cançó. Si continuéssim sentint-la, l'estrofa següent seria exactament igual que l'estrofa que acabem de sentir.
No té tant de misteri.
I aleshores ens fa un salt a un petit pont on sí que passem a aquesta tonalitat menor. Aquesta tonalitat, diguem-ne, diferent, que la nostra oïda detecta que hi ha una cosa diferent, que és un recurs molt utilitzat en qualsevol tipus de música.
Sí.
I en aquest pont que ens n'anem, d'alguna manera el que fa és com rebaixar una mica el hype de la cançó per després tornar-nos amb el mateix rotllo de sempre. Anem a sentir-ho. I tornem al de sempre, no? D'alguna manera, aquests ponts és una estratègia molt utilitzada en el món de la música, que és, d'alguna manera, trenco amb el que s'està fent per després tornar a fer el mateix de sempre, no? Una de les claus de la cançó és precisament això, no? Cada cop va afegint-hi més intensitat i més intensitat i més intensitat, i la cançó, com que d'alguna manera... ens fa tenir aquest impuls de dir vull Nadal, vull sortir
totalment,
a veure llumetes, vull sortir
bogeria,
a comprar.
No?
És anar pujant i pujant i pujant la intensitat. I aquesta intensitat, d'alguna manera, remata amb un final on la Maria es queda fent peripècies vocals mentre un cor va aguantant aquesta frase de All I Want for Christmas is You, que sentirem ara.
M'encanta. No ho podem amagar. Ho sento. No ho podem amagar.
Molt bé. Doncs, per mi, l'altra clau de la cançó és precisament això que esteu vivint ara mateix vosaltres mateixes, no? És el fet de que l'escoltis sent un nen, doncs tens certs inputs dintre la cançó que fan que t'agradi. L'escoltis sent un adult i tens certs també inputs amb la cançó que fas que t'agradi, no? Li agrada a tothom i tothom pot fer alguna cosa, ja sigui cantar la melodia principal, ja sigui fer els cors, que tota estona tenim uns us
per allà darrere, no?
Ja sigui anar fent veus o ja sigui anar picant els cascabells i acompanyant el ritme de la cançó. Aleshores, la cançó està molt ben feta per això, no? Perquè arriba a tothom, tothom musicalment pot fer alguna cosa amb la cançó i, per tant, quan la vius tu mateix, d'alguna manera aquella cançó doncs t'identifiques més amb la mateixa, no? I, bueno, al final és el gran èxit de la Maria Carey.
Sí, sí.
Suposo que per greu que li sàpiga amb ella, d'inici, al principi es veu que era bastant reticent a que aquest fos el seu gran èxit.
Ah, sí?
I va intentar donar-se un impuls, però quan va veure que cada any li reporta com uns 2,5 milions d'euros...
Clar, tu diràs, diràs que no, 2,5 milions. Vamos.
Fins al punt que ha fet 3 videoclips, col·laboracions amb Justin Bieber per fer versions... Clar. Ha acabat convertint això en el seu gran.
I ara et dic una cosa. Has aconseguit dues coses, no?, en aquests darrers minuts de programa. Primer de tot, que aprenguéssim una miqueta més sobre aquest tema, aquest mític tema. I la segona és que estigui tot el cap de setmana ara cantant aquest tema de fons. Ara ja me l'has enganxat.
Acostuma.
Arribaré dilluns, que encara cantaré All I Want for Christmas is You. Marc Parda, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I bon cap de setmana.
Ens veiem divendres vinent.
Amb aquesta meravellosa cançó que marxem de cap de setmana, no sense abans d'agrair la feina de tot l'equip, Andreu, Nina, Maria José Mendoza, Mercè Mondelo, David Morral, Esther, Joan Trias, que segur que ens està escoltant, i Nina Agustí, no m'oblido, moltes gràcies.
Ah, molt...
Despedeix-te, no?, també, dels nostres oients.
Doncs moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. És broma, però...
T'ho has passat bé, no?
Sí, m'ho he passat molt bé, sempre m'ho passo molt bé aquí.
Doncs res, a descansar el cap de setmana i ens tornem a escoltar dilluns, com sempre, a les 3 aquí, a la caravana de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.